1 de julio con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra. Herrera des de Cope Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres un dia més i amb una calor més. Avui, si mirem el cel, continuem amb aquest dimecres de domini del sol i temperatures a l'alça. És a dir, avui, demà i fins divendres tenim una pujada de temperatures realment important. Ja a partir de divendres la cosa baixa i es normalitzarà pel que toca de l'època, però el sol brillarà i tindrem tant aquest, el que queda de matí com aquesta tarda, algun núvol despistat pel Pirineu. És a dir, un dia de ple calor, plena canícula que ens arriba de caloreta a caloreta. Bé, la calor a l'estiu no és una qüestió perquè determinats sectors de delinqüència parin o frenin. No. I em refereixo a les ciberestafes. De fet, si posem xifres a sobre de la taula del 2024, Catalunya, només Catalunya, i de les denunciades, perquè no totes es denuncien, va registrar 71.772 denúncies per ciberestafes. Això, si fem una mitjana o ho repartim, seria una equivalència aproximada de 200 denúncies diàries per ciberestafa. Això són dades del Ministeri de l'Interior, De fet, aquestes dades, insisteixo, que no totes es denuncien, situa a Catalunya com a líder en ciberestafes a Espanya. També insisteixo en una cosa, són dades del 2024. El 2025 anem per aquí, No estan totes les dades de l'any perquè no s'ha acabat, però tres quarts, anem pel camí, Catalunya líder en ciberestafes a Espanya. Està bé això, no? De fet, en el seu moment, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va activar un canal de WhatsApp per alertar sobre ciberestafes i també va obrir una bústia per reportar-les, no? Estem parlant de... També, si hi ha algun problema en ciberestafes, per informar-nos i ajuda, ja es pot contactar amb l'Institut Nacional de Ciberseguretat, no? Hi ha un número gratuït, que és el 017, i un número gratuït i confidencial. Però, dit això, anem a concentrar-nos en una ciberestafa molt concreta. I ja sabeu que això a vegades va per modes, Molt concretes i molt de l'època. Els ciberdelinqüents no paren. I no paren perquè guanyen molts diners amb tot això. Guanyen molts diners. No només pispanta a tu els teus, clicant on no has de clicar, o per... no és que no hagis de clicar, és que t'enganyen i ho saben fer molt bé. No ens hem de sentir culpables amb això, perquè és que ho fan molt bé, tot s'ha de dir. Sinó robant dades. I què fan amb aquestes dades? Què fan amb aquestes dades? Clar, en principi nosaltres diuen, bueno, m'han robat les dades. Bé, les dades, determinades dades, es venen en paquets, no les teves. Les teves se la bufa, les teves i les meves. Però sí els paquets de dades és on està el Carmel. I les venen a la Deep Web, és a dir, o a la Dark Web, aquesta part fosca d'internet, i les venen per molta pasta, per molts diners, paquets que arriben a milers d'euros. Aquestes dades són força important i es tradueixen en diners. La darrera que s'està fent, o que s'ha detectat de forma important, és davant de les plataformes de lloguer o reserva d'hotels, com per exemple Booking.com, per exemple. I és una de les estafes que està a sobre de la taula. I què fan els ciberdelinqüents, en aquest cas, que sempre es van adaptant? Doncs entren al mail dels hotels, agafen les dades, i els hotels igual ni s'enteren, i les venen. O t'intenten treure els diners a tu. Com funciona tot això? Va, anem a parlar amb el Rafael López, que és enginyer de seguretat especialitzat en protecció de mails, del correu electrònic, de Checkpoint Software. Rafael, buenos días, bienvenido.
Buen día, muchas gracias. Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, he flipado un poco con esto de que accedan a los mensajes para robar datos de los hoteles. ¿Esto cómo es? Explícanos un poco el modus operandi.
Sí, pues sí, efectivamente, lo has dicho antes muy bien. No nos dejan ni en verano, no nos dejan descansar.
Es verdad.
No nos dejan descansar ni en verano. De hecho, en verano aumentan las ciberestafas precisamente porque nos ponemos en modo vacaciones y estamos más susceptibles a caer en este tipo de correos. ¿Cómo lo hacen los malos? ¿Cómo lo hacen los cibercriminales? Pues lo primero que hacen es tratar de enviar un mensaje de correo electrónico al hotel para decir con cualquier pretexto que tienen una reserva, que necesitan unas necesidades especiales y les mandan un archivo. Pero al final lo que quieren es que el hotel entre en una página web falsa de Booking para meter su usuario y contraseña y robárselo, o le instalen algún tipo de malware, de programa malicioso, de estos que te roban las contraseñas y todo lo demás. ¿Para qué? Para acceder a la página original de Booking, a la buena, entrar como si fuese al hotel, ver todas las reservas que hay y entonces, y así, con nuestros datos, con toda nuestra reserva, con todo delante, nos van a enviar un mensaje diciendo que seguramente tengamos un problema con la tarjeta y no se ha podido hacer el pago, que nos van a cancelar la reserva si no se vuelve a reconfirmar mediante el pago de la misma o metiendo otra vez los datos. Pero, ¿qué ocurre? Que lo hacen desde la plataforma de Booking, por lo tanto a nosotros nos va a llegar por la aplicación de Booking.
Claro.
O un mensaje de correo electrónico que viene de Booking.
Entonces te lo crees. Entonces te lo crees.
¿Por qué? Claro, porque ¿qué nos han dicho siempre? Si no hables fuera de la plataforma, fíjate de los mensajes que están dentro de la plataforma oficial, etcétera, etcétera. Y los malos se adaptan. Entonces nos envían los mensajes desde dentro de la plataforma.
Ostras, y entonces esto, ¿cómo lo puedes detectar? ¿Cómo puedes saber si ya si es verdad o no? Ostras, es un momento muy confuso ese.
Sí, es un momento confuso porque además los cibercriminales que tienen muchísimo dinero, porque al final todo esto va de dinero. El cibercrimen, su motivación es robar las credenciales para, primero, venderlas en mercados, en dark web, Telegram, etcétera, cerca de, bueno, se han llegado a pagar hasta 20.000 euros por credenciales de hoteles. Sí, sí, sí. O sea, y además se venden en lotes. Es un mercado muy, muy oscuro. Y luego, además, también sacar dinero a los huéspedes con esa estafa. ¿Cómo podemos detectarlo? Por esa sensación de urgencia. Es decir, nos va a llegar un mensaje donde seguramente nos diga que nos aparece un enlace. Y esto es lo que iba a decir. Los malos tienen mucho dinero y compran un montón de dominios que se parecen al de Booking. Pero no son el de Booking. Hacen una página web exactamente igual. Vamos, incluso algunas de ellas tienen inteligencia artificial para poder interactuar con ellas y hablar y decir, mira, tengo un problema con mi tarjeta, y te va a contestar el agente como si fuese pues una persona. En realidad es la IA esta típica que tienen las páginas.
Sí, sí, sí.
Claro, todo eso unido a que cuando entras en la web ves tus datos, tu reserva, lo que te ha costado realmente, es complicado. Pero si nos damos cuenta en esa sensación de urgencia, siempre nos van a decir que tenemos que reconfirmar. Lo que quieren es...
O sea, te están presionando. O sea, la primera sensación es que te están presionando, marcándote urgencia en el tipo de respuesta.
Exactamente. Urgencia, y siempre hay un enlace. A veces se parece al de Booking, otras veces no tiene nada que ver. Esto ya depende un poco de la habilidad del malo y de si ha podido comprar algún dominio parecido. Y luego, que hay muchas veces también que cuando pulsamos al enlace, que no hay que hacerlo, ¿vale? O sea, si nos mandan un mensaje con un enlace, no hay que pulsar al enlace. Porque además puede ser que vayamos a una página falsa de Booking para robarnos el dinero, pero también las están utilizando para meternos también otro tipo de software en nuestros ordenadores o en nuestros móviles para robarnos también otro tipo de información, credenciales bancarias, etcétera. Entonces, nunca hay que hacer clic. Pero si hemos hecho clic... también no tenemos que mirar en la barra de arriba, aunque ponga Booking, realmente no va a ser la dirección original de Booking. La de Booking es booking.com. Esta va a tener Booking y algo más, un guión, un nombre diferente. A veces incluso nos va a aparecer esto que aparece muchas veces de verifica si eres humano.
Sí, correcto.
Eso, pues lo están poniendo muchísimo para... para darle mayor verosimilitud a la gente que dice, bueno, pues si esto es un servicio lícito de un reCAPTCHA que se llama, lo que hay detrás debe ser bueno, y también para tratar de evadir algunas defensas de seguridad. Entonces, sobre todo es eso, es sensación de urgencia. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar al hotel. siempre que realizamos este mensaje, llama a la otra y decir, hay algo, mira, he recibido este mensaje, ¿hay algún tipo de problema con mi reserva? Y el hotel nos va a decir, no, sabemos que están enviando ese mensaje o hemos tenido un incidente, que muchas veces ni siquiera el hotel sabe que ha tenido el incidente. Ni siquiera el hotel
ostras,
lo sabe.
Ostras, o sea, realmente el hotel entra ahí, pueden pillar esos datos y él puede desconocer completamente la situación. Porque, claro, imagino que si es consciente, lo primero sería avisar. Oye, mira, hemos tenido este problema.
Claro, de hecho, la ley exige que cuando hay un tipo de incidente de seguridad y han vulnerado datos sensibles, como puede ser en este caso tarjetas de número, tarjeta de crédito no, porque no las guardan, pero datos como tu nombre, apellido, etcétera, etcétera, tienen que avisar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los hoteles no avisan. Claro, las grandes cadenas hoteleras tienen menos problemas porque al final disponen de unas soluciones de seguridad que pueden protegerse, aunque nadie está exento. ¿A dónde están yendo? A esos pequeños hoteles, hoteles rurales, hoteles que no son de grandes cadenas, pymes, micropymes, que muchas veces tienen un acceso a la ciberseguridad más limitado, con lo cual están muy expuestos, los malos lo saben y sin embargo al final mueven una cantidad de dinero enorme. Ten en cuenta que si consiguen estafarte, en el mejor de los casos, simplemente lo que has pagado por las reservas, estamos hablando de 200, 300 euros, pero ha habido casos en los cuales las estafas son de 3 y 4 mil euros, porque dependiendo de cómo sean de costosas tus vacaciones, claro, te vas a quedar sin ese dinero.
Pues Rafael López, ingeniero de seguridad especializado en protección de correo electrónico de Checkpoint Software. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por explicarnos esta nueva maniobra de los malos cibernéticos. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Un buen día.
Igualmente, buenos días. Doncs ja veieu, a vegades pots sentir-te malament quan piques en alguna qüestió d'aquestes, i és molt normal, però és que ho fan bé. I jo sempre, quan parlem d'aquestes coses, sempre reflexiono, perquè alguna vegada jo he picat. I és que no sempre pots estar amb la guàrdia alta. Arriba un moment que és impossible i per algun lloc te la poden colar. Però suposo, tenint unes quantes qüestions, nocions bàsiques, doncs et protegeixes molt bé. Com, per exemple, no clicar. No clicar en aquestes qüestions, comprovar, però a vegades penses, corai, per on m'està venint el golpe? Difícil, això. Bé, i conforme ens digitalitzem més, que sí que encara queda per digitalitzar, serà encara pitjor, serà encara pitjor. Va, que de seguida parlarem d'un tema també molt estiuenc i preocupant. Preocupant perquè parlem de soledat. La soledat no desitjada. La desitjada és fantàstica. La no desitjada aquí és on possiblement tenim un problema. Quan es tracta d'adolescents i a l'estiu, és possiblement quan hem de posar una mica encara més l'alerta. Un adolescent a l'estiu i sol, amb soledat no desitjada, és una combinació realment preocupant. Per què passa tot això i com es pot actuar? De seguida en parlarem d'aquest tema. Però abans, què tal el vostre cor? Per això està InScore, per saber-ho. InScore és el, ja ho sabeu i parlem molt amb ells aquí, és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A InScore cuiden del teu cor, realitzen aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida. I, a més, és que programen la teva visita per quan tu ho necessitis, que això sempre és un avantatge, és que ho necessito per demà passat, doncs ho fas, però per la tarda, Doncs per això està InScore, per mirar la salut del vostre cor, sobretot en una època com aquesta, l'estiu amb aquestes temperatures que també el nostre cor pateix i sempre igual podem tenir alguna qüestió allà oculta que desconeixem. Per això està InScore. A la seva web trobareu tota la informació. InScoreBCN.com. I de seguida parlem de soledat no desitjada en adolescents i a l'estiu aquí a Herrera Cope, Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
Ahora es mi madre quien necesita cuidados y en la residencia Los Tilos en el centro de Barcelona hemos encontrado ese cariño. Moderna, acogedora, con atención médica todos los días y nosotros estamos tranquilos. Infórmate en el 93 450 7000 o en bastondeoro.com. Más que cuidado, un hogar.
En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. FlexiCar. Una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
No importa que hoy no haya salido el sol. Me hace sentir que tu luz es más fuerte.
Parlem de la soledat no desitjada en els adolescents i a l'estiu. La soledat no desitjada ja és una qüestió que de la que em parla moltes vegades, de la que es parla molt i preocupant. Però quan parles de soledat no desitjada, habitualment, la imatge que se't ve al cap, la tòpica, és d'una persona gran. Una persona gran que, per qüestions naturals de la vida, ja va perdent el seu entorn, cada cop es sent més sola, d'amics, de familiars, possiblement, que tenen les seves feines, etc etc. Però quan parlem d'adolescents i preadolescents, aquí és quan comença la gran preocupació. I l'estiu és una bona època per detectar tot això, perquè a vegades són molt hermètics, ja sabeu com són els adolescents. Hermètics, que a vegades entrar allà és dificilíssim. I és tot una paradoxa veure un món hiperconnectat, hipermegaconnectat, i te n'adones que amb tanta connexió la realitat és que hi ha poca comunicació, pocs amics i poca companyia. I és una qüestió que possiblement ens hauríem de pensar i hauríem de reflexionar. Quan els grans gurús de la comunicació, de la cibercomunicació, Meta, X, etc., no deixen que els seus fills tinguin xarxes socials fins a certes edats, alguna cosa vol dir això. Parlem amb la Clara Valls, que és professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliba Feu i, a més, psicòloga de l'Espai Criança. Clara, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tots.
Com és possible i en quin moment ens hem adonat que hi ha solitud no desitjada en preadolescents i adolescents?
Mira, la OMS ja alerta de que la solitud no desitjada ja és una malaltia del segle XXI. Llavors, hi ha estudis des del 2015, s'estan fent estudis ja des de fa anys, però certament va augmentant aquest nivell de soledat i, com tu dius, és una estadística en forma de U. És a dir, la percepció més gran de soledat, no? Al voltant d'un 20-25% és en els més joves, no? L'adolescència. Després disminueix i, com deies, també torna a pujar, no?, cap a la tercera edat. Així que és un problema greu, tant per les seves causes, no?, que és complex, no?, és un fenomen molt multifactorial, com les seves conseqüències.
És curiós que les joves i preadolescents estigui aquesta solitud no desitjada, quan és una època, possiblement, no, jo diria que de les més sociables, sí, que hi ha, no?
Bueno, la solitud no desitjada, en comparació amb l'aïllament social, ve a ser com una percepció subjectiva de la diferència, no?, entre el que tu esperes a nivell de nombre i qualitat de les relacions amb el que tu tens, val? Llavors, diríem que sí, el que tu dius, un adolescent o un preadolescent pot estar envoltat tot el dia de persones, pot viure en una família i pot sentir-se sol, no? Llavors, aquí està el problema, no? És a dir, hi ha una dificultat de connexió, no?, i de grau de significació en les relacions. És a dir, falta una qualitat, una intensitat, en aquestes relacions, tan, bàsicament les més quotidianes.
Per què passa això? On està la red? És una qüestió de tecnologies? És una qüestió de xarxes socials? És una qüestió... Quina és la qüestió de manca de connexió amb la família per l'estrès de vida que portem? On està la red de tot això?
Bueno, com en deia, és multifactorial i encara falten com molts estudis per acabar-ho de veure, però bueno, hi ha un tema com cultural, no? Tot el desenvolupament urbà, tota la cultura de l'individualisme, no? I també hi ha una dificultat entre connectar en diferents generacions, no? Pares i fills, de vegades sembla que parlem en idiomes diferents, no? I les noves tecnologies, evidentment. És a dir, les noves tecnologies ens serveixen d'alguna cosa per connectar-nos, no? Que si busques informació, que si et connectes amb l'entorn, no? Tot i així, no és l'ús que en donen els adolescents. És a dir, com tu dius, els adolescents estan en un moment en què estan en un període d'assaig de les relacions socials per lo importants que són en la vida adulta, no? Llavors, què necessitem en aquest període? Un munt de validació. Està en joc la seva identitat, la seva autoimatge, no? Busquen moltíssima validació. Què és el que passa? Que els donem un mòbil críticament i ells busquen aquesta validació en les xarxes socials i les usen com un fi en si mateix, quan és un mitjà per, no?, establir relacions socials. Llavors, clar, suma-li, no?, doncs aquesta cultura de l'individualisme, suma-li lo atrafegats que estem amb les feines dels pares, suma-li que dono un mòbil per estar connectat quan entre tot et desconnecto, suma-li aquesta necessitat, com deies tu, de tenir vincles significatius i aquesta decepció de que no els trobo ni a casa ni a les xarxes socials, no?
Clar.
Crec que va per aquí la cosa, però bueno.
Sí, no, clar, jo estava pensant en les conseqüències ara, perquè això cap on pot portar, perquè segurament la majoria remuntaran, vull dir, és una qüestió, entenc que de forma normal es podrà corregir d'alguna manera, però hi ha d'altres que no tindran eines emocionals, no?, per superar una cosa així i pot tenir un problema.
Sí, la soledat, també ho apunten les estadístiques, que la podem sentir tots en algun moment de les nostres vides, no?, i que, per tant, com tu dius, es pot remuntar perquè, per sort, sempre tenim, doncs, algun lloc on agafar-se, no? Però és veritat que per les persones més vulnerables, per exemple, que ja tenen alguna dificultat de base, no?, a nivell social, que són les que, al final, més s'enganxen a les xarxes i les que més aïllades acaben, no? Doncs, com sempre, no? És a dir, les dificultats, al final, pesen més en aquelles persones que ja tenen problemes de base. Conseqüències, doncs, evidentment, salut mental, perquè, o sigui, el patiment en si no és un problema, i això se sap des de fa temps, sinó viure aquest patiment en soledat, no? Això genera, doncs, diferents sintomatologies traumàtiques, és un tema molt complicat. Per tant, sí, salut mental, dificultats en l'assaig i, per tant, probablement dificultats en un establiment de relacions significatives durant l'edat adulta, que està comprovadíssim que és el que ens fa més feliços, no? Per tant, jo crec que és un tema molt rellevant i hi ha diferents... Primer les ONGs, després els ajuntaments, després, no?, els organismes més governamentals a nivell tan autonòmic com nacional comencen a veure les dades i a intentar posar solucions.
Clar, a partir d'aquí, la família, els pares, que volem sempre el millor pels nostres fills i a vegades posem massa cotons, cosa que no és del tot positiu, com podem detectar aquest problema per ajudar? Es pot detectar? Possiblement començaria per aquí.
És difícil detectar-ho si no tenim una relació quotidiana, no? Un espai segur i una mirada com autèntica cap als nostres fills, no? I adolescents, els nens petits ploren i és clar, no?, quan necessiten alguna cosa, els adolescents és molt més complicat. Per tant, necessitem com molta disponibilitat, no?, a nivell afectiu per part nostra, i poder desconnectar del nostre dia a dia, el nostre, no?, l'estrès laboral que tenim, a poder ser per arribar a casa i dir, mira, jo penjo la jaqueta del meu estrès laboral, les meves preocupacions, per estar disponible a mirar el meu fill, a preguntar-lo, de vegades tot el llenguatge no verbal ajuda més que el verbal, no?, i buscar moments, cuidar moments, no?, per anar al cine, per anar a passejar, per anar a dinar, perquè ells de vegades amb una pregunta directa es defensen i no la contesten, però potser connectant amb algun interès, un esport, una pel·lícula, surt el tema, no? I per tant, allà una pregunta, no? com estàs, no? Com estàs? I normalment els adolescents són molt sincers i acostumen, perquè ho necessiten, a desplegar, no? Com el seu interior quan se senten en un espai de confiança. Per tant, procurar cuidar aquests espais de confiança.
Doncs Clara Valls, professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliba Feu i psicòloga d'Espai Criança. Escolta, gràcies per aquesta xerrada sobre la solitud no desitjada en els adolescents i preadolescents. Molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu, moltes gràcies. Doncs és el què? És el moment de possiblement posar un cop d'ull a veure com funcionen els nostres adolescents i preadolescents. És que és al·lucinant. Els mòbils és una arma del dimoni que t'ajuda tant, però et condena tant si no la controles. I el que falta davant de tot això és, clar, sempre són rius que acaben a parar al mateix mar. I no sé si estareu d'acord amb mi, però cal molta educació per l'ús del mòbil. Oi que quan tens el permís de conduir has de fer uns exàmens i et mentalitzes com es condueix, et donen les recomanacions, després te la pots fotre o no, però tens uns coneixements de com conduir correctament. Correctament. Doncs el mòbil és tres quarts del mateix, però en qüestions de salut mental. Bé, no sé, igual ara jo estic fent massa de volar coloms. També s'ha de dir tot això, però és que preocupa i preocupa molt, Bé, de seguida parlem de... Primer parlarem de salut visual amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres, amb el doctor Juárez, i després parlarem de la psoriasis. Per què parlarem de la psoriasis? Perquè es va presentar l'altre dia, fa un parell de dies, l'associació Acció Psoriasis i la farmacèutica Leopharma van llançat ja Destápate 2025. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. Corre, llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso que nadie.
Los misterios del alma humana.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermano.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de salut visual i parlem, en aquest cas, de la presbícia. Què és? Com funciona? Com es soluciona? Hi ha els àngels de la nostra salut visual. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres ens parla de tot això i tenim aquí el doctor Emilio Juárez, que estic encantat que estigui als nostres estudis. Doctor, benvingut.
Bé, gràcies.
Va, presbícia.
Vista cansada.
Vista cansada. És vista cansada. Tal qual. La traducció planera és aquesta, vista cansada.
És un terme acunyat fa molts anys, fa moltes dècades. I llavors, el que vol significar és que cada vegada ens costa més llegir algú o veure de prop. Bàsicament, no és que es cansi la visió, perquè la visió es pot cansar per altres coses, sinó bàsicament que nosaltres no som capaços de veure sense una edició o sense una lupa, diguéssim, per poder llegir. I això ja es considera vista cansada. I pensa que la vista cansada, al final, és que la lent que tenim dintre, que ha estat molt jove durant molts anys, comença a degenerar-se. És a dir, diguéssim, comença a degenerar-se cap a catarates. Entenguem que la vista cansada no són catarates, però que ja la lent que tenim dintre és com les primeres canes que a vegades hem dit.
D'acord. Però, escolta, la presbícia té solució.
Sí, sí. La presbícia és un sistema dintre de l'ull que no funciona bé. Per tant, el que fem amb un làser que es diu específicament, que es diu Catalyst, que també serveix per treure catarates, és eliminar aquesta lent que ja no funciona i ho substituïm per una lent que permet que tu veguis de lluny, de prop i de mitja distància, i la durabilitat de la lent és com una lent de catarates. És a dir, el rest de la nostra vida. Si no ens apareix algú a dintre de l'ull, nosaltres podrem veure de lluny, de prop i de mitja distància.
És a dir, eliminem el mal làser que talís aquesta lent que ja no funciona bé,
exactament,
la substituïm per una que funciona bé, que ens permet veure totes les distàncies, i la durada d'aquesta lent és...
El rest de la teva vida.
El rest, sempre, si no passa res...
Exactament, res, no? Sí. No és una vacuna. Jo els explico als meus pacients que això no és una vacuna, és a dir, no evita que tinguis glaucoma, no evita que tinguis degeneració macular, no evita que hi hagi una mica de degeneració de la retina perquè et toca, perquè tens sucre o perquè tens altres malalties,
sí,
però la lent enfocarà, perquè la lent entre el que és la córnea, que és la part externa de l'ull, i la retina, que és el que ens capta la imatge i l'envia al cervell, permetrà que tu puguis veure i que no depenguis d'aquesta ullera. I un dato molt important, te torna a entrar tota aquella llum que t'entrava en 30 anys. Per tant, la lluminositat que tens és altíssima, la capacitat de veure és molt bona i tens molt bona qualitat visual.
Bé, llavors em dius que el temps, quan es triga en curar una presbicia o en arreglar-ho tot això?
Normalment es demana una setmana, perquè un ull ho fa un dia, el dia següent l'altre o l'altre, i el làser recorda que més o menys està sobre un minut i alguna cosa, la intervenció del làser, que el que fa és desfer aquesta lent que no funciona.
Que ràpid, això, no?
Sí, després passem al quiròfan, i el quiròfan el que fa és, a través d'un sistema d'injecció que va la lent ben col·locada, s'expandeix dintre l'ull i estarem entre 4 i 5 minuts. La intervenció és molt ràpida, molt segura, perquè hem incorporat el làser, i la recuperació permet que, al fer petites incisions de 2 mil·límetres, permet una recuperació més ràpida, i que una persona normal, que té una vida normal i que pot fer unes coses normals, a la setmana pugui incorporar-se a fer aquestes coses que habitualment feia.
Doncs heu sentit les explicacions del doctor Emilio Juárez. Doncs si tens que vista cansada és perquè tu vols. Bàsicament, és perquè et dona la gana. Igual que jo, que estic a dos passes. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres donaran aquesta solució. Podeu entrar a la web oftalmologiatrestorres.com o oftalmologiatrestorres.com i el telèfon 900-842-848. 900-842-848. Doctor Emilio Juárez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la psoriasis. La psoriasis és un... Seré planer, és una malaltia crònica de la pell que deixa aquell aspecte que, en funció de quina persona que la pateix, pot tenir més complexa o menys complexa. I si té més complexa, doncs intenta tapar-se, intenta no mostrar-se en aquesta època estiuenca. Per això, Acció Psoriasis i Leo Pharma, la farmacèutica, han llançat la campanya hashtag Destápate 2025 per donar visibilitat a això. En parlem amb el Santiago Alfonso, director d'Acció Psoriasi. Santiago, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. D'entrada, fer-se incentis, què és Acció Psoriasis?
Acció Psoriasis és l'associació que representa a tots els pacients d'Espanya amb psoriasis i amb artritis psoriasi, que som una associació d'afectats i també de familiars dels afectats.
D'acord. Jo he fet una definició molt per sobre i molt simple del que és la psoriasis. No sé si estaves d'acord o no amb això, amb aquesta definició.
Sí, estic d'acord. La psoriasis és una malaltia que no és contagiosa. Vale? És una malaltia que en cap moment cap pacient, per tocar un pacient amb psoriasis, per tocar la placa amb psoriasis, se li encomanarà. És una patologia crònica que estarà tota la vida amb els pacients i és una patologia que es manifesta a la pell. No és més que un pacient amb psoriasis, perquè la gent no s'entengui així de manera planera, un pacient amb psoriasis fabrica més pell de la que necessita i per això se li acumula i es fan aquestes plaques que tothom més o menys coneix i reconeix, no? Que són aquestes plaques vermelles i nacarades, però que vol dir que el pacient en fabrica té una resposta incorrecta del seu sistema immunitari, fabrica pell on no fa falta i per això se li acumula.
D'acord.
Què fa? Que el fet de que estigui la pell, que estigui a la targeta de presentació, que és la nostra pell, no? Pues fa que molta gent, bueno, pues la tapi, s'amagui o que, com deies bé tu, pateixi rebuig o que pateixi discriminació per tenir una pell diferent.
D'acord. Bé, llavors, vau presentar l'altre dia a l'Hospital del Mar la campanya Destápate 2025. Parla'ns, en què consisteix aquesta campanya aquest any? Bàsicament és intentar desestigmatitzar, sobretot a l'estiu, que acostumeu a portar la pell més en contacte amb l'aire.
Sí. És una campanya que, per una banda, vol que la ciutadania que no conegui la patologia la conegui, vale? Vol que treballem la sensibilització social perquè qualsevol persona que vagi a una platja i tingui una pell diferent no sigui motiu d'exclusió ni motiu de mirades, i també és un repte pels pacients. Al final, el sol té un benefici terapèutic pels pacients per l'absorció de la vitamina D. Mm. Molts pacients els recomana vagi a la platja, no?, i es posi la pell al sol, no?, sempre amb les recomanacions mèdiques i les dosis que diguin els metges, però, és clar, treure la samarreta en una platja amb una pell diferent, doncs també és un repte psicològic pel pacient, no? Aquelles mirades, llavors també el que li estem dient al pacient, escolta'm, fes que salti un metge, gaudeix de la platja, gaudeix del sol, gaudeix de la companyia dels amics, perquè molts d'ells deixen de fer-ho pel fet de tenir psoriasi.
Clar, un pacient, sobretot, a part de la psoriasis, clar, ha de, suposo, per fer això, tenir una preparació psicològica. En funció, suposo, també de la persona, no? I suposo que també hi haurà de tot. Gent que li dona igual i gent que té molta vergonya i no ho fa. Llavors, perquè, clar, a vegades és inevitable també anar a la platja, que treguis la samarreta si tens psoriasis i que algú miri. Això també és molt inevitable. Com es prepara psicològicament el pacient davant de tot això?
Bueno, pues això s'ha de... Un pacient primer ha de comprendre que té aquesta patologia, ha de fer-se amic de la patologia, per dir-ho així, no rebutjar-la, no? Ha de ser també el portaveu de la patologia, d'entendre que l'ha de tenir tota la vida, no? I el que ha de fer és aliar-se amb ella, no? Cuidar-la, no? Però és normal que a la platja la gent miri, els nens petits miren...
Home, els nens petits són molt descarats, els nens petits segur que miren, i sense cap vergonya, sense cap dissimulació, eh?
Sí, però quan... Bueno, amb els nens petits, bueno, com miren en tot el que fan, no?
Sí, tant.
I segurament aquells ulls són per aprendre, vull dir, no? I per això, no? Tenen els ulls oberts i els podem ensenyar moltes coses, des de lo que és una medusa, no?, a lo que és una psoriasi, vull dir, no? Vull dir, els hem d'explicar, no? I els pares tot el dia no, doncs, explicant als nens, doncs expliquem-li també que hi ha patologies de la pell, que no tothom té la pell del mateix color, no? Que no tothom... No, bueno, que no... I educar-los amb la diferència, no?, amb la diversitat, no? I això també és un repte que han de fer els pares, no? No agafar el nen i apartar-lo d'un senyor que té psoriasis, però també la valentia de que el pacient amb psoriasis, ja que ha fet el gest de treure la samarreta, que també ho expliqui al seu entorn, ¿vale? O sigui, aquest milió de pacients també una crida que diguin allò, escolti, però mira, això és psoriasis, hi ha patologia de la pell, no és contagiosa, i segurament la psoriasis la afecta un 2% de la població. Qualsevol persona amb el seu entorn, un cosí, un veí, un amic té psoriasis, o sigui que també, encara que no la pateixi, segur que coneixes algú que la coneixerà.
Bé,
que la tindrà.
Quines seran les accions que farà aquesta campanya d'Estapate 2025? No sé si... Són 13 edicions, penso que porteu, no?
Sí, ja portem 13 edicions. Això ha anat avançant perquè també la tecnologia ens ho ha permès, no? Abans enviàvem fotos i ara, doncs, a l'Instagram, doncs, tindrem una campanya. Llavors tenim una campanya que els pacients que vulguin han de penjar una foto fent qualsevol acció. El que volem és una acció social, una acció de compartir moments, no? O sigui, la platja, la muntanya, fent una barbacoa o fent el que vulguin a l'estiu. I llavors poden punjar la foto amb el hashtag Destapate2025 a l'Instagram amb obert, i també la poden enviar, si no volen posar-la al seu perfil, la poden enviar a l'associació per un missatge directe o per correu electrònic, i nosaltres li pujarem per ell. I amb totes les fotos que participen, cada any escollim la foto més maca o més rellevant, i el que guanya aquest concurs és l'ambaixador de l'any següent de la campanya. Ve a Barcelona i participa en la campanya i fa una mica d'ambaixador de la campanya de l'any següent.
Això que dura durant tot l'estiu, no? El que és la campanya de bany i de destape, per dir-ho d'alguna manera, d'anar a la platja.
Sí. Sí, aquí dura tot l'any, perquè clar, nosaltres tenim... Bueno, però també participa gent de fora, que ho fa tapat, perquè, escolta'm, està a Argentina i ara no li tal, però vol sensibilitzar. És una campanya que pretén això, aquesta sensibilització. La fem fins a mitjans, a principis de setembre, a mitjans de setembre, i que animem a tothom que participi, perquè també treballem la conscienciació social, no? Que també, bueno, és un tema molt, molt important en el cas de la psoriasis, perquè, com deies tu, encara hi ha exclusions, hi ha rebuig, la psoriasis està present les 24 hores del dia, està a la feina, està al vestuari del gimnàs, està amb els amics i està amb les relacions de parella, vull dir, llavors també és un tema que hem de conscienciar la població.
Doncs, senyor Santiago Alfonso, director d'Acció Psoriasi, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i felicitats per aquest aquesta nova campanya Destapate. Hashtag Destapate 2025, molt amable.
Gràcies a vosaltres també per la vostra sensibilitat. Gràcies.
Un plaer. Hashtag Destapate 2025. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Ja tancarem arrere, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant de la sentència que marca una lluita contra el banqueig de capitals a Andorra. En parlarem ja entrats a migdia a Cope Catalunya i Andorra. Ara arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre cosetes i tornem de seguida.